Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Maria Gisbert. El BBVA planteja un expedient de regulació d'ocupació sobre 3.800 treballadors a tot l'Estat, l'equivalent al 16% de la seva plantilla. Segons expliquen els sindicats, després d'una reunió celebrada aquest dijous amb la direcció del Banc, l'ERO afectaria 3.000 persones de la xarxa d'oficines i 800 dels serveis centrals. Comissions Obreres ha qualificat d'escandalós i insostenible l'ERO plantejat per l'entitat i afegeix que s'allunya de tot allò que el banc ha volgut fer creure a la plantilla. D'altra banda, la direcció ho fonamenta amb motius productius i organitzatius derivats de la transmissió digital de la banca. En els plans de futur del BBVA també es preveu tancar 530 oficines a tot l'Estat, de les quals 204 es troben a Catalunya. Aquest anunci s'ha fet públic 2 dies després de l'ERO que planteja CaixaBank per retallar un 19% de la seva plantilla a Espanya. I els indicadors de la pandèmia s'han estabilitzat a Catalunya, una situació contrària a la que actualment es produeix al Pallars, que veu com en les últimes setmanes ha sumat 72 nous positius de coronavirus. Es tracta del segon pic setmanal assolit al Pallars en tota la pandèmia, només per darrere dels pitjors de la setmana del fatídic brot a la residència. José Verges, Radio Trem.
Al Pallars Jussà els contagis augmenten de 14 a 32 i al Sobirà ho fan passant de 29 a 40. Cal recordar que a la capital del Sobirà segueixen vigent les mesures per frenar l'augment de contagis i que a la Pobla de Segur un brot en una perruqueria ha provocat un augment sobtat dels casos al municipi aquesta última setmana. Amb aquestes dades, el risc de rebrot continua sent molt alt a les dues comarques. El Pallars Sobirà és avui de 1.812, la xifra més alta a Catalunya. Al Pallars Jussà el risc és de 817. La vacunació, però, avança. Al Pallars Jussà han rebut la vacuna contra la Covid-19 prop de 3.700 persones, mentre que al Sobirà ha estat 1.374. En total, doncs, un de cada 4 pallaresos ja ha rebut almenys una dosi de la vacuna.
D'altra banda, Girona és la vegueria amb més habitatges buits o en desús en l'entorn rural. La Generalitat està impulsant un pla d'ajuts per rehabilitar-los i que puguin servir com a habitatge habitual. Victòria Pastor, Girona FM.
La Generalitat n'hi té comptabilitzats un total de 2.839. Georgina Vázquez és arquitecta i secretària de la Junta Directiva de l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya.
Hi ha una tendència de gent jove i no tan jove de l'àrea metropolitana per abandonar les ciutats, que s'ha vist reforçada per l'actual situació sanitària i que és una oportunitat per intentar atreure famílies a aquests pobles i micropobles.
Per tal de posar solució a aquesta situació i mobilitzar aquest parc d'habitatges en desús, la Generalitat ha impulsat el programa d'accés a l'habitatge en el món rural. Es farà una prova pilot en la qual participaran 20 municipis de Catalunya. Entre els requisits que han de complir hi ha el de tenir menys de 500 habitants o bé menys de 3.000 repartits en 10 nuclis de població o més. De les comarques gironines s'han presentat 5 pobles per poder participar en la prova pilot: Palau de Santa Eulàlia, Vila de Murs, Planoles, Ribes de Freser i Vallfogona del Ripollès, dels quals se n'escolliran 4. Un cop s'hagi vist com funciona aquesta prova, el projecte s'obrirà a la resta de petits municipis.
I el jutjat d'instrucció número 25 de Barcelona sense fiança per a l'home que drogava propietaris de bars per robar-los. Té diverses causes obertes a la demarcació de Barcelona i també a València. De fet, el jutjat ha decretat la presó arran de la investigació oberta en el jutjat d'instrucció 4 de València. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Avui és el Dia Mundial de la Terra. Molt bona tarda a tots i benvinguts. I us preguntareu, i què té a veure un programa que parla de mar amb el Dia Mundial de la Terra? Doncs no ho sé, a mi em van dir que us ho digui i us ho dic. I aquí ja està dit. Serà que segurament tot el que arriba al mar, al final, ve de la Terra. De fet, el mar té molt poca capacitat de contaminar-se ell mateix, mentre que la Terra sí que ho pot fer, per exemple, a través de les merdes dels porcs, els purins, per exemple, que acaben contaminant els aqüífers que passen per sota de la Terra. El mar no té aquesta capacitat. Algú dirà, home, sí, per exemple, la tonyina, no? Les defecacions dels túnids són molt contaminants. És cert, però també és veritat que té la capacitat de dissoldre tota aquesta porqueria i, per tant, que la seva afectació sigui mínima. En canvi, els humans no, i la Terra no. La Terra contamina i és capaç de generar contaminació per si mateixa. Els humans ens hem encarregat de contaminar la Terra i, per extensió, el mar, pensant-nos que el mar era aquella mena de cosa infinita capaç d'absorbir-ho tot, on hi cabia tot i on res es veia. I, per tant, durant anys, que no segles, ens hem dedicat a llançar totes les nostres restes i tota la nostra brossa al mar. Quina brossa? La pitjor brossa. Perquè, com que era infinit i tot hi cabia, doncs la pitjor la fotem allà dintre i així queda absolutament amagada. I no ha estat així. Les millores tecnològiques, al final, els crits dels ecologistes, per cert, recordeu els ecologistes com eren nomenats al principi dels, a finals dels 70, a principis dels 80, eren els ecologistes, els hippies, aquella colla de gent que es dedicava a portar una mena de sol aquí a la solapa, quan no hi havia pins encara, i que de tant en tant feien manifestacions, demanaven que no es posessin més nuclears, demanaven que es fes un cicle complet de l'aigua, demanaven coses de hippies, de gent gairebé fora del que seria l'àmbit social. Doncs al final aquests hippies han acabat tenint raó i al final moltes de les seves idees, moltes de les seves propostes han acabat sent imprescindibles per tenir un futur en el nostre planeta. Avui comença una cimera proposada pels Estats Units. Ahir ens en vam fer ressò, en la qual ja se sap que els Estats Units segur es proposa reduir les seves emissions a la meitat. Un gran guany, sobretot tenint en compte que ve d'un dels principals contaminadors del planeta, que fins ara poca feina ha fet per mirar de minimitzar aquesta contaminació. Vaja, que al final totes aquelles idees, totes aquelles propostes que semblaven boges i d'un col·lectiu marginal han acabat sent transcendents per mirar-nos el planeta amb ulls de futur. Del que pugui passar avui a la cimera, del que pugui passar demà a la cimera, és de dos dies, avui i demà, del que pugui passar en aquesta cimera, poca esperança en podem tenir. Bàsicament perquè poca esperança podem tenir en els governs, venuts, en la majoria de casos, als interessos de les empreses, de les multinacionals, que són les que a través de les seves fàbriques al final més acaben contaminant. Ens queda sempre el consol de que a nivell ciutadà s'estan fent coses, s'estan fent bé, que no són suficients, però que segur seguirem fent-les per mirar de donar-hi una solució a l'actual situació. Esperem que això no s'aturi. Nosaltres des del FAR, evidentment, seguirem promovent aquest àmbit mediambientalista. I tot això per dir-vos que no sé què pinta parlar de la Terra en un programa de mar. Bona tarda a tots i benvinguts. Arrenquem amb en Juanjo López i en David Valverde, en Josep Sunyer, l'Eduard Carmona, la Laia Olta, l'Ivan Fernández, en Josep Lluís Vidal i l'Emili Pacheco, la Cristina Cantal, la Isabel González Álvarez i qui us parla, en Josep Maria Caro, fins les 6, el dia abans de Sant Jordi, 22 d'abril.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
I arribem al moment de donar un cop d'ull a la previsió del temps. No patiu, companys, que demà farà sol, Demà farà sol i, per tant, no tindrem un dia com el d'avui, un dia núvol. Sergi Gallego, des del Servei Meteorològic, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Malgrat que continua el cel molt ennuvolat, s'observen algunes clarines transitòries, la precipitació minva i s'imposa de mica en mica l'estabilitat meteorològica. Només s'esperen alguns ruixats febles aïllats a punts del Pirineu. El litoral minvarà la nuvolositat fins a quedar el cel poc o mig ennuvolat amb algunes ullades de sol a la tarda. La temperatura és més baixa, amb valors que volten ara entre 12 i 17 graus. Les més baixes s'observen al Ter Sud, on s'enregistren 13 graus a Amposta i a l'Ametlla de Mar. Més al nord, a Tarragona, amb 15 graus, al Vendrell, 18 graus i Barcelona, 16 graus. A la Costa Brava volten ara els 16 graus, com ara a Castell d'Aro i a Torroella de Montgrí. Pel que fa a l'estat de la mar, predominarà la maró en general, és a dir, les onades faran entre mig metre i un metre d'alçada, i el vent bufa de component est entre fluix i moderat, amb el predomini del gregal a la costa central i a la costa brava. Per la seva banda, demà divendres, diada de Sant Jordi, s'imposarà el cel serè en general i creixeran algunes nuvolades a punts de muntanya al centre del dia, sense cap conseqüència. A més, la temperatura pujarà notablement en general i voltarà entre 18 i 23 graus. Malgrat tot, a primera hora del dia farà fred, doncs la mínima serà més baixa. A la costa el temps estarà tranquil, amb marejol i vent fluix de component sud i est. A més, l'ambient serà força suau i agradable al centre de la jornada. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi. Fins demà.
Connectem amb l'actualitat.
Comencem donant un cop d'ull a l'actualitat del dia. Què tal, Isabel González?
Molt
bona tarda.
Què tal? Com estem?
Molt bé, doncs esperançats el dia de demà i amb ganes que arribi Sant Jordi.
No, no cal esperar-se pel dia de per, a demà per esperançar-se, no? Estigues ja avui.
Sí, sí, ens hem d'esperançar
doncs
cada
ja
dia.
Està.
Salut anuncia cribratges poblacionals seriats amb automostres a municipis on els indicadors són més elevats. És a dir, automostres s'ho faran mereixos, no?
Molt bé, molt bé. Veig que sí que ho has entès de la primera. Es tracta d'un nou sistema de rastreig que ha anunciat el departament en roda de premsa aquest migdia quan han anunciat les altres... Sembla que m'estiguessis tirant aquí. Durant la roda de premsa que han fet aquest migdia, un sistema que destinaran aquelles zones on els indicadors de la Covid-19 doncs, són més elevats i que van adreçades a persones majors de... menors de 70 anys. No majors, no, perquè els majors de 70 anys ja estan vacunadets, se suposa. Alguns. Sí. Menors de 70 anys, això sí, és important destacar-ho que aquestes proves són de caràcter voluntari. Quines novetats implica? Mm. Doncs que en aquelles zones on s'anunciï, que de moment han dit que es començaria per Lleida, de la Catalunya Central i Girona, doncs la persona ha d'anar al CAP, allà se li fa baixar una aplicació on es registra, se li dona l'automostra, la persona se'n va a casa, es fa l'automostra, nyic-nyic-nyic, quan la té la porta de nou al CAP i a través de l'aplicació doncs, es fa tot el procés. Com deia, es començarà per Lleida, la Catalunya Central i Girona, on la situació ara mateix doncs, és una mica més complicada que en d'altres llocs, i d'aquesta manera doncs, volen sumar aquest tipus de cribratges al control que els rastreig que s'estan fent actualment per tal de controlar la situació epidemiològica.
Bueno, els que ens hem fet alguna vegada algun cribratge sabem que posar-te el pal fins allà on te'l posen, un sol no se'l posa, eh? Per tant, no sé jo fins a quin punt això serà realment efectiu.
Bé, i recordem i reitero que és de caràcter voluntari.
Va, doncs encara...
Què et falta el mòbil?
No.
Ah, i què busques?
No, m'estava mirant les butxaques, i en si portava mocadors perquè em pica el nas.
Ara te'l porto.
Parlar de PCRs i ja em molesta tot aquí dalt, del nas. Ivan, la Generalitat contesta als alcaldes del Delta del Llobregat i assegura que està reforçant les mesures de protecció de la zona.
Sí, el Departament de Territori i Sostenibilitat surt al pas de les crítiques hores després que els alcaldes del Prat, Viladecans i Sant Boi hagin retret al govern la manca d'actuacions a l'espai natural després del toc d'alerta, recordem, de la Unió Europea. Ho han fet en un comunicat on la Generalitat s'ha defensat assegurant que està treballant en la preservació de l'espai i ha destacat que també està mantenint reunions amb tots els ajuntaments afectats. El Departament també ha dit que ha començat a treballar en l'ampliació de les zones de protecció per les aus i recorda que hi ha una part d'aquestes reserves que és responsabilitat de l'Estat espanyol com a titular del port i també de l'aeroport. Per la seva banda, què diuen els alcaldes? Doncs, per exemple, l'alcalde del Prat diu que no pot ser que la resposta del govern sigui aquesta, sigui dir que està treballant en un pla de protecció que hauria d'estar fet fa 25 anys. També assegura que no té cap sentit que l'Estat continuï parlant de l'ampliació de l'aeroport i el port quan les autoritats europees han deixat clar que no es pot fer cap ampliació que suposi la pèrdua d'espais naturals.
espais naturals, parlem del Parc Tramuntana, que els seus promotors engegaran la tramitació a l'estiu i diuen que oferiran compensacions al territori, Cristina.
Sí, aquest matí els promotors del Parc Eòlic Marí projectat al Golf de Roses han exposat la intenció de començar la tramitació del projecte aquest estiu perquè el Parc Tramuntana sigui una realitat el 2026 i puguin optar així als fons europeus Next Generation. A dia d'avui, però, només s'ha presentat un document inicial de consulta a l'Estat i tot apunta que el projecte es veu amb bons ulls des de l'administració central. Aquest projecte, però, ha portat molta polèmica al territori i els diversos agents que hi intervenen ja han creat una plataforma en contra i estan recollint firmes. L'equip directiu del projecte ha insistit que l'impacte serà mínim i que l'equipament es convertirà en un centre de referència a nivell mundial. També han anunciat que continuaran buscant el consens amb el territori i que oferiran compensacions a diversos sectors. Alguns dels exemples són bonificacions en les factures de la llum, una línia d'ajut als negocis per generar energia fotovoltaica i, en cas de descens de les captures, es compensarà als pescadors de la zona.
I el Departament d'Agricultura aprova 1 milió d'euros en ajudes al desenvolupament local participatiu de les comunitats pesqueres, Eduard.
Doncs sí, efectivament, estos ajuts formen part del programa operatiu del Fons Europeu Marítim i de la Pesca i estan cofinançats en un 85% per la Unió Europea i un 15% per la Generalitat de Catalunya. En la convocatòria del 2021 s'han rebut 91 sol·licituds d'ajuts i s'han aprovat 53 projectes que generaran una inversió d'1,8 milions d'euros als territoris dels Galp, Costa Brava i Mar de l'Ebre. A aquest darrer li pertocarà una inversió d'1.158.873,76 euros que es destinaran a 31 projectes. L'Ametlla de Mar, amb 4 d'aquests projectes, rebrà 137.479 euros. L'Ampolla, amb 3, poc més de 80.000 euros. Amposta, també amb 3, ratllarà els 460.000 euros. Del Tebre, amb 5 operacions, poc més de 73.000 euros. La Ràpita, amb 15, 375.500 euros. I Sant Jaume d'Enveja, amb un sol projecte, arribarà pràcticament als 34.000 euros. Estos ajuts contribueixen a implementar l'Estratègia Marítima de Catalunya 2030 amb iniciatives i projectes que connecten les línies estratègiques d'actuació de l'EMC amb la ciutadania i el territori i fomenten un desenvolupament sostenible i respectuós envers l'ús de la mar, la creació i el manteniment d'ecosistemes marins resilients, la millora de la qualitat de vida de la ciutadania i un marc de governança innovador que garantisca l'operativitat.
I la Universitat Rovira i Virgili ha creat un model matemàtic que permet estimar l'impacte dels creuers sobre la qualitat de l'aire de Barcelona. Josep.
Doncs sí, els investigadors han utilitzat aquesta eina per poder predir en quina manera la indústria dels creuers contribueix als nivells de concentració de contaminants en l'aire. Uns resultats que indiquen que l'increment de partícules és relativament modest, això en comparació amb l'impacte global del port. Amb un consum mitjà diari durant l'estada al port de 2,5 megawatts, un creuer típic únicament destina un 5% de tota l'energia consumida durant les operacions portuàries a maniobres. La resta l'utilitzen a mantenir el subministrament d'energia pels diferents serveis que ofereixen a bord. En la majoria dels casos, segons aquest estudi, això implica l'emissió en l'espai i sostinguda en el temps de contaminants d'origen fòssil durant tota l'estada del vaixell al port. L'equip d'investigadors són del Departament d'Enginyeria Mecànica i del grup de recerca que Econfit de la URB, liderat per Alexandre Fabregat, ha utilitzat eines d'aprenentatge automàtic per poder calcular aquesta contribució d'aquesta indústria als nivells de contaminació en diferents punts també de la ciutat.
I demà divendres comencen les desenes jornades gastronòmiques de la Tonyina Roja i ho faran a l'Ametlla de Mar, Laia.
Doncs sí, fins al 9 de maig una vintena de bars i restaurants de la població participen en les desenes jornades gastronòmiques de la Tonyina Roja del Mediterrani. Concretament, 12 restaurants oferiran menús gastronòmics i 9 bars oferiran tapes elaborades amb aquest producte d'alta qualitat i proximitat. Quins seran alguns dels plats que es podran degustar? Doncs, per exemple, arròs melós de tonyina amb pèsols i navalles del Delta, o tonyina brassejada i marinada
amb un toc de gingebre. Els preus per persona dels menús ronden entre els 30 i els 50 euros i pels que vulguin fer la ruta de la tapa roja, doncs s'oferiran tapes creatives per només 4 euros, amb un quinto Heineken inclòs que patrocina la ruta. Una oportunitat, doncs, per sobretot a partir de dilluns, que obriran la mobilitat per Catalunya, venir a visitar l'Ametlla de Mar i provar aquesta espècie de peix tan exclusiva i present a la cuina marinera local.
I tanquem explicant que han denunciat penalment un veí de Malgrat que quadruplicava la taxa d'alcohol permesa. Josep Lluís.
Sí, els fets van tenir lloc a Girona el passat diumenge cap a les 9 del vespre quan la policia va rebre l'avís que un cotxe havia sortit a la via, concretament al quilòmetre 28 de la C-65 i havia xocat contra un senyal de trànsit. L'home té 51 anys, és veí de Malgrat de Mar, com dèiem, i únic ocupant del vehicle que va resultar ferit lleu. En la prova d'alcoholèmia va donar un resultat positiu de 0,90 mg d'alcohol per litre d'aire expirat i gairebé 4 vegades més de la quantitat permesa. Els agents han obert diligències penals per un delicte contra la seguretat del trànsit i properament se'ls citarà a declarar. Aquest cas se suma als altres 6 que hi ha hagut a les comarques gironines entre divendres dia 16 i diumenge dia 18 d'abril. 5 d'ells van tenir un accident mentre conduïen beguts, 2 gairebé multiplicaven per 5 la taxa d'alcohol permesa i 2 més conduïen sense carnet i sota els efectes de l'alcohol i les drogues.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. El destacat de la jornada.
Buenas noticias, aunque insuficientes. ¿Recordáis hace unas semanas toda la polémica que hubo acerca de esos dos barcos que durante semanas estuvieron dando tumbos por el Mediterráneo cargados de animales sin poder atracar en ningún puerto y donde se vulneraban de manera clara y flagrante los derechos de los animales que transportaban, animales de granja vendidos para luego ser comestible humano? Buenas noticias porque Nueva Zelanda ha sido el primer país en prohibir las exportaciones de animales por vía marítima. Nueva Zelanda, como, bueno, en cierta manera hizo Australia sin llegar a medidas tan concretas, ha determinado que estos buques no respetan el derecho de los animales ni el bienestar de estos ejemplares y por tanto ha decidido no transportarlos. Quiero recordar que el gobierno español fue denunciado ante la Unión Europea por vulnerar estos derechos por parte de la entidad animalista Igualdad Animal. Y queremos saber más y valorar esta decisión de Nueva Zelanda y por eso saludamos a Silvia Barquero, que es portavoz y miembro de Igualdad Animal. Silvia, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, gracias.
Decía, es una buena noticia, aunque insuficiente. Al menos hay uno que decide algo.
Bueno, siempre se demuestra que hay países que tienen una voluntad manifiesta de poner fin al maltrato animal por la vía legal, y es el caso de Nueva Zelanda, como lo fue en su día Australia, y creo que es la senda que debe seguir nuestro país también, porque lo que ha sucedido a la y el Beik, los dos barcos que salieron, uno de Tarragona y otro de Cartagena, ha demostrado que el gobierno no puede asegurar el bienestar de los animales durante estos largos periplos por el mar Mediterráneo y que muchos de esos animales mueren. Hemos visto imágenes terribles durante estos meses en los que hemos hecho seguimiento de la situación, y precisamente por eso reclamamos al gobierno español que ponga fin al transporte de animales desde nuestro país, que no tenemos por qué ser el sumidero de Europa para abastecer de animales vivos a países de Oriente Medio, donde al final la muerte que se les da a estos animales es también terrible, porque allí no existen normas de bienestar animal ni en el momento de su sacrificio. Así que bueno, creemos que es un completo despropósito que también podemos enmendar desde aquí.
De hecho, barcos y navilieras que en países donde son más estrictos no se les permite operar han venido al Mediterráneo, en concreto a España y Rumanía, donde sí que se permite a operar este tipo de barcos.
Pues estáis muy bien informados, porque nos preocupa muchísimo y hemos preguntado al Ministerio de Agricultura por las posibles autorizaciones que haya pedido el Bashar One, que es un auténtico monstruo. Es un barco que tiene capacidad para transportar 35.000 animales. Si el Karim Alá o el Elbeik llevaban entre 1.000 y 2.000 animales, este lleva 35.000. Entonces, bueno, yo creo que se multiplica el sufrimiento y el número de animales muertos, porque lo hemos constatado así. Tenemos imágenes que quien quiera verlas en nuestras redes sociales de, en las redes sociales de Igualdad Animal lo puede constatar. Estos barcos son, pues, de verdad monstruos que causan la muerte y el sufrimiento a millones de animales al año. Así que, bueno, tenemos motivos más que suficientes para pedir al gobierno español que no autorice el Bashar One, que precisamente es el barco que hacía el trayecto desde Australia a países árabes, y que ahora, una vez que Australia y Nueva Zelanda han prohibido por vía legal ese tipo de transporte, pues están buscando puertos donde recalar y donde continuar su... su macabra actividad. Y eso es lo que le hemos pedido al Ministerio, que nos informe, porque no podemos permitirlo.
¿Cuáles son las condiciones que hay en el interior de estos barcos? Nos podemos hacer una ligera idea, pero creo que es bueno, es bueno saberlo.
Es muy, muy duro. A través del informe que elaboró la propia Guardia Civil, el acta de inspección que realizó a Elbeik, pues constatamos que se habían dado una serie de irregularidades que incluso se podían haber evitado desde el principio. Es decir, Elbeik no debía haber salido del puerto de Tarragona cuando en el acta de inspección de la Guardia Civil se constató que el barco era tan viejo que los propios corrales no estaban adaptados y que constituían posibles... que podían herir a los animales, como había sucedido. Había animales con patas rotas, animales con cuernos rotos, animales agonizando, pisoteados por los vivos, y animales muertos sobre los que se estaba echando paja para que comieran los animales, a la par que cuando los animales iban a comer, desesperados, se peleaban entre ellos por la comida. Entonces han pasado hambre, han agonizado sin asistencia veterinaria, y los que han muerto, que a mí esto ya me parece lo más espeluznante, han sido tirados a la borda como fardos desde el barco. Y esto es lo que respondió el propio capitán del barco, preguntado por la Guardia Civil, que qué había pasado con los cientos de animales que faltaban, pues desde que el Beik salió de Tarragona con 1.900 animales hasta que volvió con 1.600. Y dijo, los he tirado por la borda. Yo creo que sobran más explicaciones.
En este caso, ¿quién tiene la responsabilidad de vigilar o de controlar que estos animales estén en óptimas condiciones? Por ejemplo, en el caso de Tarragona, me has hablado de la Guardia Civil, pero más allá de la Guardia Civil, que por lo que parece se dedicó a levantar acta y ya está, ¿quién debería haber actuado o quién tiene la responsabilidad de dejar o no salir estos animales en estas condiciones?
El gobierno español, claramente. Además, así lo dicen las normativas europeas de transporte. Son los Estados miembros los que deben asegurar que se cumplen las normativas de bienestar animal antes de que el barco zarpe. Y por eso yo me pregunto cómo en el acta de inspección que realizó a posteriori, 3 meses después, la Guardia Civil, se detectan irregularidades que pueden haberse detectado antes de haber permitido y haber firmado el certificado de transporte de este barco. Así que, bueno, nosotros estamos en esta batalla. Como el Gobierno y el Ministerio de Agricultura no nos responden, y lo que hemos constatado también es que hay una falta de transparencia increíble por parte del Ministerio de Agricultura, que no se digna responder ninguno de nuestros escritos, pues hemos trasladado una denuncia a la Comisión Europea, porque creemos que esto merece del esfuerzo de Igualdad Animal por sacar a la luz la verdad y que se asuman responsabilidades en toda esta increíble y perniciosa para los animales trama. Así que, bueno, esperamos saber finalmente qué ha sucedido y que los responsables paguen por esta dejación.
Ministro Planas, ¿no? Me parece.
Habla de memoria, sí, el ministro de Agricultura.
Bien.
A él le estamos dirigiendo todas las peticiones y la verdad es que nos parece increíble, sinceramente. Creemos que es lamentable que en este país de protección animal sean como algo accesorio y no de obligado cumplimiento como el resto de las leyes. Porque hay países que nos están dando ya el ejemplo. Es decir, sin irnos a Australia o Nueva Zelanda, en Europa ya hay 3 países que han prohibido el transporte de animales, como son la mayoría de los Länder en Alemania, como es Holanda o como es el Reino Unido. Entonces, bueno, nosotros hemos ido trasladando al Ministerio de Agricultura todas estos avances que se están dando en los últimos años, pero, bueno, creemos que de ningún modo los intereses económicos pueden supeditarse al bienestar de los animales. De ningún modo. Y creemos que aquí tiene mucha responsabilidad también la industria de la carne. El lobby ganadero tiene muchísima mano a nivel institucional, político y mediático. Y aquí estamos viendo también esa... esa realidad. Sí.
Mira, precisamente hace unas semanas hablábamos con un experto en transporte internacional, hablábamos de los diferentes barcos, era a raíz del incidente en el canal de Suez. Y acababa de pasar lo de estos dos barcos cargados de animales, y en el contexto de la entrevista le preguntábamos cómo podía ser que esos barcos tuvieran tan mala imagen, porque es evidente que estos barcos están hechos una porquería, no hace falta que nos lo cuenten desde dentro, ya se ve desde fuera, ¿no? Y nos decía, bueno, es que el transporte animal evidentemente no es tan lucrativo como el petróleo, por ejemplo, por tanto, rentabilizar un barco es mucho más costoso, requiere muchos más años, por tanto, requiere muchos más transportes, y al final estamos hablando de barcos viejos que siguen trabajando porque rentabilizar su coste es mucho más costoso. Claro, aquí tenemos un grave problema, es decir, si se permite la utilización de barcos viejos, rotos, que difícilmente podrían transportar otra cosa que no fueran animales porque ya no están en normativa para transportar animales, esto significa que poco respeto y consideración se tiene para la vida animal.
Completamente, creo que es la demostración clara y evidente de la falta de interés que hay por parte de no solo de los empresarios que realizan este tipo de transportes, sino de las autoridades que lo permiten. O sea, aquí, bueno, mal uno y mal otro. Pero claro, aquí a quien debemos exigir responsabilidades porque está obligado a cumplir la ley y las directivas europeas es al gobierno español. Y es cierto, estos barcos, pues tanto el Bay como el Karim Malá, fueron construidos en los años 60-70 y estaban destinados en su origen a transportar vehículos. Y cuando ese transporte ha finalizado, cuando ya no pasan las revisiones pertinentes, pues los destinan a transportar animales. Y de ahí también la falta de condición de bienestar para estos animales, porque no los corrales. Bueno, mira, una prueba clara de que algo se podía haber evitado, de que ese transporte se debía haber evitado, es que el acta de inspección posterior de la Guardia Civil decía que los corrales tenían unas densidades de almacenaje de animales superiores a las permitidas. Bueno, pero eso fue antes. O sea, eso no fue por el camino que se estropeó, no fue por el camino que se cambió. Eso ya a la salida se podía haber constatado. Entonces, los animales no podían ni tumbarse. O sea, sí. Estamos hablando de que han estado 3 meses superando temporales en los que el capitán del barco ha recalado en las costas de Sicilia, de Kalamata, en Grecia, para evitar temporales en los que un barco asume una tempestad de olas de varios metros y los que los animales pues se han terminado hiriendo, enfermando y muriendo. Entonces, bueno, yo creo que es momento de repensar si no deberíamos prohibir este tipo de transporte porque no podemos asegurar ni siquiera el cumplimiento de la ley. Entonces, autorizar algo cuando sabes que no se van a poder cumplir las normas, ahí yo creo que incluso responsabilidad, diría yo, una responsabilidad muy seria.
Pues en todo caso, esperemos que estas 44.000 firmas que ya tenéis recogidas para solicitar que el gobierno prohíba la exportación de animales de países fuera de la Unión Europea hagan su camino, que la Unión Europea controle y si hace falta sancione o en todo caso tutele. Lo que está haciendo el gobierno de España con los animales en el transporte marítimo y que se siga el ejemplo de países, para no irme a Australia ni Nueva Zelanda, de claro. Países como Holanda, por ejemplo, como Alemania o como el Reino Unido, que ya han decidido no exportar animales vivos fuera de su país, de sus fronteras. Ojalá todo esto al final acabe llegando a nuestro país, donde estas normativas siempre llegan tarde, siempre. Estamos en el tercer mundo en este aspecto.
Bueno, yo os agradezco que me hayáis dado oportunidad de hablar de este asunto en nombre de Igualdad Animal y simplemente pedir a los oyentes que se hayan puesto en el lugar de los animales a invitarles a que firmen nuestra petición tecleando sencillamente Igualdad Animal, Transporte de Animales. Se sumen a esta iniciativa porque creo que lo podemos conseguir.
Estoy convencido que será así. Muchísimas gracias, Silvia. Un abrazo.
A vosotros, gracias.
Hasta luego. I seguim endavant el nostre viatge, la nostra ruta, seguim navegant pels mars de la informació i de la ràdio fins a aturar-nos a ports mallorquins en concret, fins a aturar-nos al port del Museu Marítim de Mallorca, que avui ens porta molt bones notícies. Albert Forés, director, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona nit, tal?
Doncs amb moltíssimes ganes de parlar amb vosaltres i de, sense encara poder concretar, si poder donar bones notícies de cara a aquells que els agradi anar de museus, eh, que sí?
Sí, 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 sí. Tenim bones notícies. Esperem que la Seu de Palma la podem poder reobrir al mes de maig. Uh-huh. I, a més, en el marc de la llei transversal dels museus, llavors el mes dels museus, que és el mes de maig, i ens faria molta il·lusió poder-ho fer.
Per tant, la voluntat hi és, falta que es pugui confirmar i poder-la concretar, però seria bo, i en principi ens agradaria poder dir que el Museu Marítim de Mallorca obrirà les seves portes al llarg del mes de maig, durant aquest mes dels museus, per tots aquells i aquelles que vulguin novament tornar a gaudir d'aquest equipament. És important, això, eh?
Exactament, sí, sí, és molt important. O sigui, a Sol ja tenim obert des que es va crear el consorci, i bueno, des de l'any 2019 ja tenim obert, hem tingut tancat per el tema de la pandèmia, hem tornat a obrir, ens hem adaptat als horaris, i bueno, fa pues, tot l'any passat hem treballat molt dur també per poder obrir el Centre Cultural Ses Voltes, que està a Palma, just a sota de la seu, de la catedral, vull dir, és un entorn patrimonial espectacular. I bueno, a més ens recuperem aquest vell somni, no?, que hi havia un projecte l'any 1986 de que el Museu Marítim de Mallorca, que s'havia tancat el 74, pues, pogués tornar a obrir i en aquest cas obrir Ses Voltes, no va ser possible llavors i serà possible ara. No l'obrirem com a museu, mm-hmm, complet, però sí que farem una petita exposició temporal per això, perquè la gent que tingui ganes de mar i ganes de museu, doncs es pugui acostar i conèixer-nos una mica més.
En principi, per tant, serà inicialment de manera puntual per una exposició, però bé, alguna cosa tenim, és a dir, després de tant de temps, després de tant de mesos, després de tants esforços, ni que sigui durant un temps, momentàniament, puntualment, jolín, segurament sí, acabar compensant, eh?
Sí, sí, bueno, ara quan obrim ja serà, pues, esperem que per sempre, i serà pues, només aquests dos espais, bueno, seran tres espais, un que és la xarxa de desitjos, que vam començar a treballar el 2018 per recollir tota, no?, com la ciutadania de Mallorca volia que fos el futur Museu Marítim. Això, ara volem la xarxa, els resultats de la xarxa, vull dir, podem els desitjos que la gent ha deixat petjades a la xarxa, llavors tornem a obrir l'espai que vam obrir momentàniament de les barques, que sí, venen del castell de Bellver, on hi haurà un gussi, una pastera i un llaüt, sí, i el bot que vam recuperar l'any passat, el bot Omoll, que venia de Pollença. I llavors ja pues, l'exposició, la primera exposició que hem fet, o sí, pues, que és la Mestres Baixes de Butxaca.
Exacte, que és, de fet és una exposició que heu fet conjuntament amb el Museu Marítim de Barcelona.
Exactament, hem fet conjuntament amb, no sé si dir, el germà gran, el cosí gran... però bueno, que tenim molt bona relació amb la gent, amb els treballadors, amb els companys de Museu Marítim de Barcelona. Uh-huh. I és una exposició que va sorgir l'any passat en el marc de la pandèmia.
Sí.
Doncs bueno, estàvem a casa, suposo que tots els que tenen fills i filles, les primeres setmanes era a veure qui feia el pastís del cotxe,
sí,
la cosa més xula, no?, a nivell de culinari, i en la Mireia Mallola, que és la cap d'activitat i educació del Museu Marítim de Barcelona, pues, ens vam fer una connexió i vam estar pensant una mica de la vessant marítima com podíem tractar algun tema que fos atractiu també pels nins i les nines. I llavors pues, vam pensar pues, una mica en com es feien abans les joguines. Uh-huh. I vam engrescar la Catalina Gallà, que sabeu també que és una recercaire de la Ciutat Autònoma de Barcelona, que treballa moltes vegades amb el Museu Marítim de Barcelona i moltes vegades amb el de Mallorca. Vull dir que ens hem juntat els tres i vam pensar com ho podíem fer amb la base del Museu Marítim de Barcelona, que ja havia fet una exposició de joguines anys enrere, i tenien com el coquet que els havia quedat la part de la joguina artesana feta a casa, no? Uh-huh. I i hem començat a treballar en això. No la joguina industrial, sinó la joguina que jo quan estava a casa i la meva àvia rentava la roba i pel safreig sortia un, no, aigua,
clar,
que anava cap al canyà, doncs sí, allà tiràvem fulles de canya i fèiem uns petits vaixells. O amb un testimoni d'aquí de Mallorca, bueno, que ja coneixeu, Marco Gómez, que ens deia que quan el seu pare, que era pescador, doncs arribava al Nadal, comprava botelles de cava i ell i el seu germà, amb els tals de suro, feien unes petites galeres, pues això.
Escolta'm, per tant, diguéssim que joguines fetes, fetes de manera artesanal, però vosaltres heu inclòs en aquesta exposició un seguit de vaixells i de joguines fetes amb impressora 3D.
Sí, nosaltres, clar, una mica la filosofia era això, com fer la joguina a casa, reciclant materials, recuperant la memòria, no?, de com ho feien abans,
uh-huh,
però també en aquest cas, aquí a Mallorca li hem volgut donar una altra volta, i amb la persona que hem produït l'exposició, doncs és una persona que fa també molta recerca en el tema de la impressió 3D i en derivats d'aquest treball, i vam estar pensant pues, als nins del futur, que és un futur que en principi no sembla que sigui tan llunyà, que serà les impressores 3D,
uh-huh,
doncs com es podien fer joguines a casa, no? Llavors, a través de models, pues, hem fet una sèrie de joguines d'impressors 3D amb bioplàstic i els podem anar també en aquesta part futurible, no?, de cap a on anem o què ens vindrà.
Perquè,
doncs, no, et pots fer les ulleres a casa, podràs fer les esportives, podràs fer no sé què, però podràs fer les tres joguines de vaixells.
Bueno, de fet, l'altre dia, bueno, es va saber, ara això entre tu i jo, però l'altre dia es va saber que havia un tio a Tenerife que s'estava fent pistoles amb això. Vull dir que el va anar a la policia, sí, va anar a la policia i el va enganxar. Vull dir que es pot fer de tot, joguines,
sí, tot.
Ulleres i tot el que decidim fer. Això trobo que, és a dir, per la gent que veu la navegació, veu l'accés al mar, veu encara amb una certa reticència, no?, sobretot de caire econòmic i de coneixement, trobo que les joguines fetes per poder navegar, ni que sigui a petita escala, és una bona opció, és a dir, és una bona opció per aficionar-s'hi.
Sí, de fet ara no recordo el nom, però un dels grans constructors valers que hi ha ara mateix a Mallorca va començar així, o sigui, va començar amb uns patells, amb unes, no?, amb unes closques de cipi, li va començar a ficar uns palets, va començar a fer una tela, va començar a fer unes petites veles, això de petit,
uh-huh,
i ara és una marca important dins de la vela, no?, i de la construcció de vela. Vull dir que va començar com una joguina i va convertir en un ofici, i a més, amb un ofici reconegut i molt valorat.
De fet, hi ha fins i tot competicions d'embarcacions que són a escala, vull dir que és una bona manera d'introduir-se al mar. Pensava Albert amb tot el que heu hagut de treballar des del museu i amb tot el que us ha costat tirar-lo endavant i poder-lo, segurament, si tot va bé i tot quadra, veure-lo obert aquest mes de maig, segurament serà un moment de treure's molta pressió de sobre, no?
Bueno, sí, força. Home, és un primer pas, perquè l'objectiu seria, en els propers mesos, poder obrir tot l'espai, que estem treballant intensament també en el disseny de la musicació, estem recuperant col·leccions, de fet estem a punt de rebre una donació de tot un taller sencer de Mestre d'Aixa, embarcació inclosa, com si diguéssim, i clar, són molts fronts perquè és generar col·leccions, generar expositiu, no?, el relat que se'n diu ara.
Sí.
Posar un espai que feia bastants anys que estava tancat en ordre, que sigui tot correcte, que funcioni tot, que solucionar problemes estructurals, generar equip, mantenir tot aquest treball que hem fet amb la comunitat i que hem anat coneixent aquests mesos, doncs, de suport, i que no caigui la moral. Vull dir que és tot una feina que s'està fent i que bueno, ens estan recolzant també tothom, no?, però que bueno, sí, que serà bonic quan puguem obrir. I a mi crec que amb un tema de joguina, no?, de
clar,
com comencem, no? O sigui, també jo vinculo una mica de tots comencem sent nins i nines i comencem jugant, i anem creixent. Doncs nosaltres ara comencem així, amb aquesta petita exposició de joguines, a més, amb un discurs de sostenibilitat i de, no, d'equilibri amb l'entorn i de veure com ens relacionem amb aquest entorn,
sí,
per recuperar memòria, a més, el lema d'interacció dels museus d'enguany.
Sí, el futur dels museus, recuperar i reimaginar, que és aquest una mica...
És recuperar i reimaginar.
Mhm.
Vull dir que tot quadra.
Doncs escolta'm, que vagi bé l'obertura. Vull recordar que el mes de maig és el mes internacional dels museus, en concret el dia és el 18 de maig, que és el dia internacional dels museus. Tant de bo per aquesta data ja pugueu ser oberts, si no és així, que pugueu obrir ben aviat, i escolta'm, i que puguem anar els del Far a fer un programa des del museu. Vinga, ja m'apunto.
Vale, segur que esteu convidadíssims.
Ja ho sé. Albert, moltíssimes gràcies.
Estem esperant tots.
Vinga, doncs va, aviam si ens desconfinen d'una punyetera vegada.
Sembla que ja estarem arribant.
Cuida't molt, que vagi molt bé. Moltes gràcies.
Vinga, una abraçada.
Igualment, fins després.
Segueix la llum del Far. Veus humanes.
Despesa militar que es gasta al món en un dia es podria alimentar a 34 milions de persones. És fort, eh? Amb la despesa militar d'un dia s'alimenta 34 milions de persones. Però és que quan sapigueu la despesa militar que es fa al món en un dia, flipareu. 5.500 milions de dòlars. Al dia! 5.500 milions de dòlars. Aquest càlcul l'ha fet la ONU i juntament amb 260 ONGs ha demanat als països que un dia, només un dia, deixin de fer despesa militar i destinin aquests diners a lluitar contra la fam al món. Una d'aquestes entitats ha estat l'entitat Save the Children, que evidentment amb les 259 entitats més ha signat aquest manifest. Avui en volem parlar i per això saludem a la Mireia Recasens, que és portaveu de Save the Children. Mireia, molt bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
La dada és... Les dues dades són bestials. Per una banda, és molt difícil entendre com ens podem gastar 5.500 milions de dòlars diaris en guerres, en militar, en armament, i després entendre com ens costa tant... alimentar 34 milions de persones. És molt desajustat, no?
Sí, sí, totalment, i per això hem volgut fer aquesta crida, no?, a la comunitat internacional i sobretot posar damunt la taula aquestes xifres astronòmiques perquè costa fins i tot de dir, no? I al final ens n'adonem que és una decisió política. No es tracta que sigui una falta d'aliments, sinó que es tracta que hi ha falta d'accions polítiques, no?, en aquest sentit. Tu parlaves de la xifra d'un dia, no? Mm. Però si parlem de la xifra anual de la despesa militar mundial, que això ho calcula l'Institut Internacional d'Investigació per la Pau d'Estocolm, encara és més difícil d'entendre, perquè estem parlant d'1,9 bilions de dòlars. Bilions, no són ni milions. Llavors, realment... El que nosaltres hem volgut fer, totes aquestes organitzacions, és anar a una perquè creiem que en ple segle XXI, any 2021, no podem tolerar que milions de persones al món pateixin fam. I per això hem fet aquesta crida ara, perquè justament amb la crisi de la Covid-19, que ens ha tocat a tots, i que tots, però que encara ha agreujat més aquesta situació, no? Ha augmentat la pobresa, moltes famílies s'han quedat sense ingressos, I també a nivell global, doncs, els preus mitjans dels aliments no han parat de créixer i estem parlant que actualment són els més alts dels últims 7 anys. Sabem que les crisis sempre afecten els col·lectius que ja viuen en situació de vulnerabilitat, no? I en aquest cas ha estat així. Llavors, és una mica la crida que fem de posem damunt la taula aquestes xifres astronòmiques de despesa militar i per què no fem un dia destinar-ho a ajudar aquestes persones que estan en situació de risc.
que a més, en molts casos són refugiats per guerra, refugiats climàtics, és a dir, estem parlant bàsicament que afecten a països, vull pensar que o malauradament africans, no?
Sí, 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 si bé és cert que l'Àfrica és el continent on hi ha més inseguretat alimentària, sí que el que hem vist és que aquesta situació està augmentant en d'altres regions del planeta, sobretot pels conflictes, on l'accés de l'ajuda humanitària és molt limitat. Parlem de països com el Iemen, com Sudan del Sud, com Burkina Faso, i el que diem és que la prevenció dels conflictes és fonamental per erradicar la fam en el futur. Per exemple, al Iemen, que segurament és un dels països, una de les pitjors crisis humanitàries al món ara mateix, dues de cada tres persones necessiten ajuda per sobreviure. Si aquesta ajuda no arriba de cap manera, els estem condemnant, no? I en el sentit dels infants, que és sobretot amb qui treballem des de Save the Children, aquestes xifres, per exemple, al Iemen, aquesta crisi humanitària tan gran que està vivint, nosaltres alertem que realment vindrà una crisi alimentària enorme, perquè actualment estem parlant que 20 milions de iemenites, el 70% de la població, no té una ingesta suficient d'aliments, i d'aquests la meitat, 10 milions, són nens i nenes. 2 milions de nens menors de 5 anys estan en tractament per desnutrició aguda. Com dic, això és intolerable. La inacció política els està condemnant, i no podem tolerar que l'any 2021 milers d'infants corrin el risc de perdre la vida, bàsicament perquè no poden menjar.
Vull recordar que de la guerra al Iemen i del que està passant al Iemen, l'estat espanyol n'és còmplice, perquè els vaixells que porten material militar a Aràbia Saudita i que després Aràbia Saudita reparteix al Iemen, s'aturen a ports espanyols, com és el port de Sagunt, com és el port de Bilbao, i de fet aquesta setmana vinent està previst que novament un d'aquests 6 vaixells que constantment fan comerç d'armes arreu del món torni altre cop a aturar-se amb un port espanyol, crec que és el de Sagunt, i tornarà a parar-se, i allà no n'és que han demanat al govern que no ho permeti, el govern que no només ho permet, sinó que a sobre no informa adequadament de quin tipus d'armes se'ls està venent. Vull dir que amb això, Mireia, tots en som responsables, a prop de casa ho estem fomentant.
Sí, 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 no cal anar tan lluny, i a més de tot el que parlaves, nosaltres portem molt de temps demanant a l'estat espanyol que deixi de vendre armes a països com l'Aràbia Saudita, que precisament estan avivant la guerra al Iemen, no? A Espanya continua venent armes a l'Aràbia Saudita, que poden ser usades per atacar la població civil, per atacar escoles, hospitals, nens, nenes, i el que demanem és que això s'ha de suspendre immediatament tots els tipus de transferència d'armes espanyoles en països en conflicte. I precisament a Espanya és un dels 10 països que exporten més armes arreu del món, no? Moltes vegades parlem d'Estats Units, de Rússia, però és que aquí a tocar també tenim països com França, Alemanya i aquí a Espanya, que és la setena potència que més armes ven al món, doncs que precisament està vivant aquesta situació extrema de milers de persones.
El problema d'aquestes crides que fem, la que fem ara, o de les que ens fem ressò ara, no?, d'aquesta de la ONU i de, bueno, vosaltres i 259 entitats més, és que sovint solen ser crides que queden en l'oblit. Són crides molt potents, molt fortes, que ens commouen molt a tots, però que tenen molt poc compromís de qui realment li hauria de donar força, que són els governs, no?
Sí, sí, totalment. Els governs són claus per acabar amb la fam al món, perquè, com deia, és una acció política. Sense inversió no acabarem amb aquesta manifestació de la pobresa. I sobretot, jo crec que és dolorós veure que no es fa res, perquè els governs tenen diners. Que milers de nens i nenes morin de fam, de malalties que es poden prevenir el 2021, és una decisió política. I com dèiem, els conflictes agreugen aquesta situació, per si que hi hagi un alto al foc, que justament el secretari general de Nacions Unides, Antonio Guterres, deia que va ser molt contundent, no? Això deia que si no s'alimenta la gent, s'alimenta el conflicte, i que la fam ja no té a veure amb la falta d'aliments, sinó que en gran mesura és provocada per l'home. I això és així. El que passa és que nosaltres per això ens hem unit tantes organitzacions, no? Més de 260, perquè és la manera d'alçar la veu, de demostrar que estem parlant d'un dia de despesa militar que podria evitar que 34 milions de persones morissin de fam, I al final el que hem de fer és això, o sigui, pressionar els governs perquè això canviï, perquè són els líders mundials el que han de donar suport a solucions duradores i sostenibles, perquè no es tracta, sí que a vegades s'ha de ser emergencista perquè hi ha una emergència, però es tracta d'anar una mica més enllà, perquè es tracta de donar solucions que durin, no?, que siguin sostenibles, i sobretot els països en conflicte, doncs obrir vies perquè el personal humanitari pugui accedir per salvar vides, perquè si no, és que d'aquí no ens en sortirem.
Avui hi hagia que la indústria farmacèutica va repartir a finals de l'any passat més de 21.000 milions de dòlars entre els seus accionistes de beneficis, mentre que les patents de les vacunes segueixen estant en mans d'aquestes farmacèutiques, amb el suport i la cobertura dels governs, entre els quals l'espanyol, a través de la Unió Europea. Els països del Tercer Món no els hi arriben aquestes vacunes, senzillament perquè no les poden pagar. És a dir, el desajust és alimentari, sanitari, i arriba a tants nivells que es fa certament escandalós. I això, repetim, no?, compta amb la connivència de tots. Com la ciutadania no empenti, això no ho canviem.
Sí, totalment. Just el que deia és que no es tracta de falta d'aliments perquè aquestes persones passin fam, sinó es parla de desigualtat. Llavors, això és un cercle viciós que si no trenquem, i per això nosaltres estem intentant amb petites accions, perquè no ho canviarem d'avui per demà. I per això hem de començar amb altos al foc que permetin, doncs, països en conflicte, que no s'avivi més el conflicte, que ara mateix és on precisament els països en conflicte, on hi ha més persones que estan passant fam, perquè és que no arriba res, no arriben ni vacunes, però no arriba ajuda humanitària, no arriba menjar, o sigui que és una situació extrema, i per això nosaltres fem aquesta crida, perquè al final no es tracta només d'humanitat, no? És una qüestió de drets i és una qüestió de responsabilitat. És una qüestió de responsabilitat compartida en aquest sentit.
Doncs tant de bo ens escoltin, o tant de bo fem que ens escoltin, que jo crec que és el que al final haurem d'acabar fent. Mireia, moltíssimes gràcies, bona feina la que feu des de Save the Children, i molta sort, estem a la vostra disposició perquè puguem ser útils.
Moltes gràcies a vosaltres, bona tarda.
A reveure, molt bona tarda. Doncs quedeu-vos amb les dades, perquè ho tinguem tots ben clar. 5.500 milions de dòlars diaris en guerra, en matar, podem salvar 34 milions de persones. I malgrat això, molts dormen tranquils.
Navega amb el Far.
L'espera ha estat llarga i no ha estat fàcil. Per fi pots sentir el tacte suau de la sorra sota els peus i tastar unes anxoves a peu de platja. I és que tot té millor gust davant del mar. Ho sabien els grecs i també els romans. L'Escala té un encant natural. L'Escala, Mar d'Empúries. Més informació a visitlescala.com.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
és contra el seu turment com una bala. Arribaré al fons de la seva ànima.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5.